Pardines per descobrir la proposta de l'Agència Catalana de Turisme. En aquest municipi estan les oficines de A Pas d'Isar, una agència de viatges especialitzada en senderisme. A Pas d'Isar ens proposen descobrir els Pirineus Orientals catalans i per complir amb la proposta doncs han creat quatre productes que atrauen molts dels seus clients. Avui, de la mà del director de l'agència, farem una repassada a aquestes travesses de muntanyes que ens proposen des d'aquesta agència. Xavier Grivé, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, vosaltres vau crear quatre productes que, de fet, d'alguna manera podríem dir que identifiquen perfectament la vostra agència, no?
Sí, així és. Són quatre rutes de senderisme, d'aquest turisme slow, que en podem dir, d'anar a peu tranquil·lament per les muntanyes. Rutes d'entre 4 i 7 dies, que totes plegades ens permeten conèixer gairebé d'una manera sencera el Pirineu Oriental, entre totes les muntanyes que hi ha, diguem-ne, entre Andorra i el mar Mediterrani.
Escolta, 4 o 5 dies de travessa i dius de manera tranquil·la, no sé si hauríem d'afegir els nivells, no?
Sí, a veure, em refereixo a tranquil·la, diguem-ne que és caminant, xinutxano, sense pressa i lluny del brugit de la vida diària. I com que avui dia també hi ha molta tendència a córrer per muntanya o a fer rutes d'una manera més exigent físicament, la nostra proposta d'entrada, tot i que tothom és benvingut, però d'entrada ho plantegem com a excursionisme de tota la vida.
De tota la vida.
Sí, d'anar caminant al ritme natural de la persona, diguem-ne, i etapes, sí, són etapes relativament exigents, d'alta muntanya i de mitja muntanya. Normalment són unes etapes d'unes 6 hores, allò de començar a les 8 del matí i acabar a les 3 de la tarda, més o menys, havent dinat entremig i anar fent, i a la tarda reposar. És a dir, que sí que són jornades duretes, s'ha d'estar una mica en forma, però que es poden fer tranquil·lament si s'està una mica basat a caminar per muntanya.
Doncs anem a descriure exactament quins són aquests quatre productes. Comencem per la travessa dels refugis del Torb.
Sí, el refugi del Torb és una ruta que uneix els dos punts més emblemàtics del Pirineu Oriental, com són la Vall de Núria i el Puigmal, amb el Canigó, amb el massís del Canigó. És una ruta transfronterera que fa una primera meitat per la banda de Ripollès i la segona meitat per la banda de Conflent i Vallespí, és a dir, les comarques nord-catalanes, diguem-ne, ja a la banda francesa de l'entorn del Canigó. Llavors, és una travessa de entre 5 i 7 dies, perquè ofereix la possibilitat de fer uns quants cims que et permet fer variants, i és un cercle que va per la banda del sud del Pirineu i torna per la banda nord, i uneix aquests dos elements tan emblemàtics com són la Vall de Núria i el Canigó, passant per Ulldeter, per Carençà, per Mentet, per uns quants punts molt, molt destacats del Pirineu Oriental.
Després teniu el Tour del Canigó ja específicament.
Sí, exacte. Llavors, en la que comentàvem abans, que era refugi del Torb, només ens hi acostem al Canigó, amb la possibilitat de pujar al cim, però aquest altre, que és el Torb del Canigó, és ben bé una descoberta a fons del massís del Canigó. Són quatre etapes a l'entorn del cim, amb la possibilitat de pujar-lo també, i ben bé coneixent tots els racons, tant de la seva vessant sud com la vessant nord, que són molt diferents. És una muntanya, és alta muntanya, un cim de més de 2.700 metres, molt a prop del mar Mediterrani. Llavors ja es combinen paisatges tant de vegetació mediterrània, arbustiva, com boscos molt propis de la cara nord del Pirineu, boscos atlàntics, gairebé fagedes i boscos caducifolis d'aquests, amb molses i amb un contrast de paisatges i d'hàbitats molt, molt, molt destacat. I són quatre dies molt complets.
Carlit, 50 anys, tercera proposta.
Sí, la tercera proposta, aquí ens anem íntegrament a dintre del Pirineu francès, a la zona de l'Alta Cerdanya i el Capcir. És una ruta a l'entorn de la muntanya del Pic Carlit, que és la muntanya més alta del Pirineu Oriental, i el seu veí, el Puigperic, que és una altra muntanya de la zona de les Bulloses, i és una ruta de quatre etapes amb la possibilitat de fer un cinquè dia pujant al Pic Carlit. Són quatre etapes carregades d'aigua, d'estanys d'alta muntanya. En diem Carlit 50 estanys perquè es passen fins i tot més de 50 estanys de diferents tamanys a la zona de la Bullosa i de la Nos. I la veritat és que és, bueno, permet combinar el senderisme amb el bany a llacs d'alta muntanya, que sempre senta bé després d'haver caminat tota la jornada.
I la quarta proposta és del Pirineu al mar?
Sí, Bé, fins ara aquestes tres propostes que havíem parlat són propostes bàsicament d'estiu, que es poden fer entre el juny i el setembre o com a molt allargar fins a l'octubre, al Pont del Pilar, perquè són rutes molt d'alta muntanya que ja fora d'aquesta temporada els refugis ja tanquen i la neu normalment ja ocupa les muntanyes i es fa tot més complicat. En canvi, aquesta darrera proposta, que és en diem del Pirineu al Mar, comença a Camprodon i va fins a Cotlliure. Són 5 etapes de mitja muntanya, coneixen aquests dos pobles amb encant, diguem-ne, Camprodon i Cotlliure, tant per les comarques de Ripollès, Garrotxa, Vallespí, Alt Empordà i Rosselló. És també una ruta que va bastant per la carena transfronterera, algunes etapes per la banda sud, algunes per la banda nord, dormint en allotjaments dels dos costats de la frontera, i a més molt vinculada, l'hem volgut vincular molt amb el contingut històric de la retirada de l'any 39.
O sigui, passeu per Coll de Banyuls.
Sí, es passa per molts passos que estan fins i tot senyalitzats i explicats amb plafons explicatius vinculats a tot aquest episodi tan trist de la nostra història, i es refan molts dels camins de la retirada tant en un sentit com en l'altre. I fins i tot hi ha alguns centres d'interpretació també al llarg de la ruta, com a Sant Llorenç de Cerdans, com a Camprodon, que es poden visitar explicant tot aquest passatge de la història.
I per on passeu, a França, exactament? O sigui, quina és la primera població de França que...
Sí, se surt de Camprodon i es creu la frontera ja i es va dormir al Santuari del Coral. No és ben bé un poble, és un santuari amb una hostatgeria que hi ha a la banda de Vallespí, prop de Prats de Molló.
Yeah.
I després ja es va cap a Sant Llorenç de Cerdans, allà hi ha aquest petit centre d'interpretació, bueno, petit gran centre d'interpretació de l'exili. Sant Llorenç de Cerdans, es va cap a la Vajol, cap a les Illes, es va creuar en la frontera. I després ja ens endinxem a la Serra de l'Albera, també ben bé seguint tota una etapa fronterera per dalt la carena, que tens tota la plana de l'Empordà a una banda i la plana del Rosselló a l'altra banda, i la veritat és que és, paisatgísticament és una passada. I també és una ruta de molts boscos, de les dues bandes del Pirineu, però concretament a la cara nord, que són grans fagedes i castanyers. La veritat és que per fer a la primavera i a la tardor són dues èpoques fantàstiques per fer aquesta ruta. L'estiu fa més calor i al no ser tan alta muntanya doncs podem patir més calor, tot i que es pot fer bé, però la tardor i la primavera són èpoques molt bones per fer aquesta ruta. I fins i tot l'hivern, perquè normalment són territoris que no estan innevats i bueno, és una proposta fora del que és la temporada alta d'estiu.
I aquesta mala zona, deixa'm que digui que aquesta setmana justament els francesos han tancat el Coll de Banyuls perquè no passessin els francesos a comprar oli a la fira de l'oli d'Espolla. Sí, bueno, per mesures de seguretat, no perquè no comprin oli, sinó per un tema de la pandèmia. Llavors, ja que estàvem situats, ja deixem que faci aquesta falca per si hi ha algú que volia passar a França via Coll de Banyuls, ara sembla ser que no és possible. Bé, en qualsevol cas, vosaltres oferiu serveis de guies en aquestes travesses o oferiu la informació?
Sí, a veure, una mica tot. És a dir, d'entrada ho plantegem autoguiat, és a dir, que cadascú hi pot anar pel seu compte. Nosaltres el que oferim és tota la informació. Tenim un mapa topogràfic a escala excursionista de cadascuna de les quatre rutes i després un llibre de ruta amb explicació de cada etapa, de la senyalització que s'ha de seguir quan es va per la muntanya, cada etapa pot variar, i tots els detalls, les fitxes tècniques de cadascuna de les etapes. I a part la reserva dels allotjaments, que normalment es fa en mitja pensió, sopar, dormir i esmorzar, amb la possibilitat d'agafar un pícnic per tenir dinar durant l'etapa. Llavors, oferim bàsicament això, la reserva i la informació i una assegurança d'accidents de muntanya, per si hi hagués cap problema, doncs està cobert. Si algú vol fer la ruta amb un guia de muntanya, també hi ha l'opció. Nosaltres som guies de muntanya i hi ha l'opció de fer l'acompanyament, que evidentment surt una mica més car. Però d'entrada el planteig és per fer-ho autoguiat, és facilitar tota la logística per fer la ruta per un mateix, i fins i tot en el cas de la ruta del Pirineu al Mar oferim el transport d'equipatges, és a dir, si algú no té ganes de traginar tota la motxilla, pot anar només amb una motxilleta amb l'entrepà i l'aigua i el jersei, i la maleta grossa la portem amb taxi entre un allotjament i un altre. Com que és una ruta més de mitja muntanya, s'arriba per carretera als allotjaments i és més fàcil fer aquesta logística.
Doncs suposo que en el web de Pas d'Isar trobaran tota la informació necessària per fer algunes d'aquestes travesses, si és que esteu interessats. També s'ha de dir que, clar, una mica de nivell sí que s'ha de tenir.
Sí, s'ha d'estar una mica en forma. És, bueno, estar una mica acostumat a anar per muntanya i tenir ganes de desconnectar i de submergir-se en la natura durant uns quants dies.
Molt bé, Xavier Grivé, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé tota la temporada de primavera de cara a aquestes rutes fantàstiques.
Perfecte, doncs us esperem. Vinga, fins aviat.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.